Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Aquesta setmana donarem la benvinguda a la tardor i direm adeu a l'estiu. Avui volem fer balanç de l'estació que s'acaba i volem saber quina tardor ens espera. Per això hem convidat Enric Agut, meteoròleg. Enric, molt bon dia.
Hola, bon dia, Carme.
Avui ens hem llevat amb la notícia del terratrèmol a Mèxic. Avui ens hem llevat amb aquesta notícia. La qüestió és, què està passant a l'oest respecte de la nostra posició, des de la nostra ubicació, què està passant a l'oest amb tots aquests fenòmens que s'estan encadenant un darrere l'altre?
Vols dir els terratrèmols i els huracans.
Exacte.
Per exemple, no?
Després en parlarem dels huracans en concret.
Sí, bé, tota la zona oest d'Amèrica, com tu ja saps, ja és una zona en falla, que és molt llarga, i allà de tant en tant hi ha terratrèmols. És a dir, no és anormal que hi hagi terratrèmols. De vegades són molt forts, com aquest, i en aquesta ocasió ha afectat la ciutat de Mèxic, que és una de les més poblades del món, potser és la més poblada o de les cinc primeres. I a banda d'això també està en una zona que és pantanosa. És a dir, és una ciutat que està realment edificada, construïda en una zona que ja de per si és
inestable.
Una mica inestable. I si a més hi sumes que és un sector amb terratrèmols, això podia passar i pot tornar a passar en el futur. Pel tema dels huracans, sí que és veritat que aquest any la temporada ha començat una mica tard, perquè en principi semblava que estigués adormida la temporada fins a arribar a finals de juliol. I a l'arribar a l'agost i ara al setembre hi ha hagut un despertar dels huracans. El normal és que el punt àlgid dels huracans, de la temporada d'huracans de l'Atlàntic, a nivell estadístic, arribi als vols, o sigui, quan hi ha més activitat, és el 10-11 de setembre, curiosament.
11 de setembre.
11 de setembre. És quan estadísticament hi ha més activitat ciclònica a l'Atlàntic. La temporada d'huracans va del juny a final de novembre. Però el juny i juliol acostumen a ser mesos bastant tranquils, poden haver-hi alguns huracans menors o tempestes tropicals. Però la part àlgida és la segona quinzena d'agost, setembre, i la primera part d'octubre. És quan se'n formen més. I aquest any és quan se n'han format més, però sí que podem dir que a nivell d'altres anys hi ha hagut un increment dels huracans més potents, de nivell 4 i nivell 5. És a dir, a Cuba feia molts anys, 1930 i poc, que no passava, o 40 i poc, ara no recordo el número, però feia molts anys que no passava un huracà de nivell 5. Un huracà de nivell 5 és el màxim, és molt destructor. I l'Irma va arribar a nivell 5 quan va passejar fa uns dissabtes pel nord de la costa de Cuba, abans d'anar-se'n per l'oest de Florida. I ara se n'ha format una altra de nivell 5, que és el Maria, que està afectant novament una zona que havia estat afectada per l'Irma. Això sí que no passa cada any. I potser no passa ni cada 20 anys que dos huracans de nivell 5 a l'Atlàntic passin per la mateixa zona. Això sí que és anormal. Que no vol dir que hagi passat anteriorment. És molt possible que hagi passat anteriorment. Però és una estació que, una temporada que s'està presentant molt activa, agressiva.
Afortunadament, com a mínim, dona treva, no?, aquests anys de marge, perquè és que, si no, no es podrien ni recuperar.
Sí, sobretot aquestes zones que són més pobres, sobretot Haití, República Dominicana, Puerto Rico, i les illes del Carib i les Antilles, en algunes que sí que són franceses, altres són angleses, potser tenen més ajudes que arriben des del continent europeu, però clar, si et passen dos tornados, hi ha dos huracans tan potents, és que et destrueixen tota l'illa. Hi ha illes que han quedat molt arrasades. Dominica, per exemple. Fins i tot la casa del primer ministre de Dominica, el sostre va saltar pels aires. Hi ha un vídeo que corre per les xarxes que ell diu, sembla que diu horror, horror en anglès, i el sostre de la seva casa salta, del primer ministre de Dominica.
Doncs imagineu com...
Una temporada salvatge, realment, molt sí, salvatge.
Sí. Ja, tornarem a parlar d'aquí una estona. Ens quedem a casa nostra.
Uh-huh.
Deia, està a punt d'acabar l'estiu, ens queden...
Pocs dies.
Dies, poquíssim. Ha estat aquest l'estiu realment més calorós dels últims anys?
No, no ha estat el més calorós, no? Un dels més càlids. Però el 2003 és el que va ser el més càlid des de feia molts anys, el 2003. Des que es tenen dades, el 2003, l'estiu del 2003, és quan hi ha molts rècords de calor. I el 2017 l'estiu ha estat càlid o molt càlid, però no el més càlid, va ser el 2003. Però sí que és un dels més càlids de les últimes dècades. I dins dels mesos, els més càlids, juny va ser molt càlid, te'n recordes?
Amb alguna onada de calor?
Sí, en diverses onades de calor. Va fer molta calor, realment molt pesat. El juliol va ser un mes ja una mica més normal, però en canvi l'agost novament hi ha hagut situacions de molta calor. I pel que fa a les precipitacions, ha estat també sec.
Sec.
Uh-huh. Sí que en algunes zones potser no està tan sec, com per exemple en algun punt de Ponent, o també en alguna zona de Terra Alta, i també en funció del Meix o el Baix Maresme, bàsicament per alguna tempesta que de forma sobtada va deixar d'anar 30 o 40 litres. Però en general ha estat un estiu sec. I ha estat molt sec en algunes comarques. Costa de Barcelona, també al Delta de l'Ebre, i a comarques com el Solsonès, Osona i el Berguedà. Aquí ha estat molt sec. D'acord? Mm. I això ha fet que, per exemple, la temporada de bolets al Pirineu hagi començat 20 dies més tard. Perquè el que és normal és que el mes d'agost hi hagi tempestes al Pirineu i al Prepirineu, sobretot a la zona oriental, però també cap a l'Alt Pirineu, l'Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà. A mes d'agost, en algunes comarques és, de fet, l'estiu, en algunes comarques del país és l'estació més plujosa. A poques, eh? Això passa, per exemple, al Pirineu Oriental. El Ripollès és quan plou més, i tot per les tempestes de tarda. Aquest any hi ha hagut poques tempestes, poca pluja, poca humitat, i això ha fet que la temporada de bolets hagi començat amb retard 20 dies, 3 setmanes, al Pirineu.
Ara de fet, encara no els hem vist.
Al Pirineu sí, ja comencen a sortir, d'acord? I la resta del país, els que són experts en bolets, comenten que pot ser una temporada bastant normal. És a dir, que ens sortiran de bolets.
Sí?
Sí. Tot també depèn del vent, depèn de la temperatura, depèn de les pluges que arribin. Depèn una mica en funció d'això. Però que potencialment preveuen que la temporada sigui bastant normal.
Esperem. Bastant normal. Quan anem a mercat ho sabrem.
Ho sabrem.
Ho sabem bàsicament pel
també
pel
és
preu.
Important que ara no faci molta calor, la temperatura ha baixat aquesta setmana. Si no hi ha períodes de molta calor i comencen a arribar alguns ruixats, aquest divendres poden caure alguns ruixats, després estem entrant també, em sembla que és dimecres, els models indiquen precipitacions, això pot ajudar. I també el fet de que no faci molt vent, si no fa molt vent, també ajudarà. Si bufa vent sec, de tramuntana o vent a ponent, tampoc és bona notícia.
Estem justament en una època de l'any en què la gent del carrer...
No saps què posar-te, roba.
Sí, sí, això d'entrada. Però l'altra pregunta, la segona pregunta que es fa és quan haurem de fer el canvi de roba? Això en els mapes ho tenim clar o no?
Mira, jo encara m'esperaria. El que sí que faria és, suposo que molta gent ho va fer, perquè com que baixa la temperatura, tothom ja té la jaqueta preparada, el jersei preparat, l'impermeable perquè plogui, per quan plogui. Doncs això ho tenim, ja ho tenim a disposició, però encara no hem de guardar la roba de màniga curta. Perquè ara avui, per exemple, al migdia farà caloreta. I demà també. Divendres pot baixar una mica la temperatura. Però és aquella època que hem de tenir una mica de tot. Perquè les nits aquí ja són fresques, ja fa fred, avui teníem 14-15 graus, en teníem, però de dia amb el sol ràpidament arribem als 24-25 graus.
A més,
jornades.
No hem d'oblidar que ens queda encara un episodi, un capítol de calor, que és el conegut estiuet de Sant Martí.
Exacte, que sempre arriba.
Sempre arriba.
O normalment arriba.
Sí, i és el que marca normalment el final de l'estiu, el començament de la tardor.
Seriosa.
I aquest any, per quines dates? Podem apuntar dates?
No, sincerament no.
No,
no,
no encara.
No encara. De moment, el que tindrem ara, segons els models, són dues setmanes dels i baixos a temperatures, nits fresquetes, i de dia hi haurà jornades amb repunt de calor, per exemple, avui. Alguns altres dies baixa la temperatura, però de moment no es veu una erupció d'aquelles de, ui, arriba l'hivern. De moment no. Sí, nits fresquetes, que és propi de l'època, la nit cada vegada és més curta, estan perdent minuts de nit... De dia, volia dir, I això facilita que hi hagi refredament nocturn. És a dir, fresca de nit, però de dia encara tindrem algunes jornades de calor. Si no, no veig de moment una acabada definitiva de calureta
exacta. Sí, de l'estiu...
Sí, l'estiu pròpiament dit, penso que sí que ha acabat. Val?
Sí.
El que tindrem és un temps propi de cavall entre estiu i a tardor. Això és el que tindrem.
I si pensem ja a la tardor...
Mira, els models estacionals, tardor, hivern, no es posen d'acord. Hi ha alguns models que indiquen que potser tindrem al Pacífic una mica de niño. Si tenim una mica de niño, aquí a Europa, el que tenim són hiverns suaus. És a dir, que la temperatura no serà especialment freda. Alguns mesos, d'acord? Això és el que indiquen alguns models. Bastants. Van en aquesta línia, que tindrem un hivern normalet a suau. I pel que fa a precipitacions, tampoc es posen molt d'acord. És a dir, que no ho tinc clar. Avui vinc amb poca informació.
Bueno, clar, si els experts no, tampoc no es posen d'acord...
Els models estacionals, no? De moment, no. Hi ha alguns que diuen que alguns mesos, per exemple, l'octubre, seran humits o normals, i d'altres que seran més aviat secs. I l'època que potser és més suau respecte a la mitjana normal i potser menys plujosa, gener i febrer, que ja estadísticament són mesos secs. A Catalunya, el gener i el febrer, tenim un anticicló, dies de sol, de vegades amb fred, de vegades amb temperatures força suaus al centre del dia. Bé, tampoc seria cap novetat que aquests dos mesos hi hagi menys precipitació. L'important, penso que octubre, novembre i desembre tinguin un comportament normal. Què vol dir això? Doncs que hi hagi alternança d'anticicló i pertorbacions. Són mesos que, objectivament, estadísticament són...
Inestables.
Inestables i que porten pluja. També períodes de temps estable. El que convé és que aquests tres mesos doncs, tinguin un comportament normal, és a dir, dies de sol i dies de ruixats. Perquè això implicarà que tindrem també aigua disponible, que els boscos tindran aigua i també que començaran a nevar en zones de muntanya al Pirineu, que de fet ja ha nevat. I que això també ajudarà que la gent que li agrada la neu doncs, pugui ser optimista. De fet, ja han caigut nevadetes enfarinades a alta muntanya. I algunes estacions d'esquí han començat a penjar tant a Facebook com a Twitter per fer una mica de rebombori i imatges de la nevada que ha caigut. No? Encara queden dos mesos perquè s'iniciï temporada d'esquí. I ja veurem què passa, però és això, que els models no es posen molt d'acord. Però tant de bo, octubre, novembre i desembre tinguin el comportament normal, perquè convé que plogui i convé que hi hagi humitat, que així també podran sortir els desitjats bolets per molta gent. I després, gener i febrer, si són més secs del normal, tampoc suposa un problema, perquè ja normalment són secs. A Europa es posa un anticicló, que de vegades si es mou ens envia aire fred que prové de Rússia i per això són els mesos més freds, perquè tenim un anticicló que és el que marca el temps a Europa. L'aire al voltant d'un anticicló gira en sentit horari. Si tu poses un anticicló sobre Europa, l'aire gira en sentit horari i aquí els vents que arriben normalment són del nord, de vegades del nord-est. Si són del nord-est, és quan poden entrar les onades siberianes, que últimament en tenim molt poques.
Hem parlat de precipitacions. En aquests moments, quin és l'estat dels embassaments? Estem per sota dels nivells que haurien d'estar?
En alguns casos estem per sota. En d'altres estem una mica per sobre. Depèn també del règim i, que portin d'obertura de... Més que els embassaments, jo penso que ara el que és més crític és la sequedat ambiental que hi ha en els boscos. En molts boscos. Tu vas a passejar i notes que molts encara... Sí que ha plogut últimament alguns dies, però falta que plogui més.
Sí, perquè no ha arribat a calar. O sigui, ha sigut una pluja, un ruixat tan puntual que ha servit només per treure la pols a les fulles dels
arbres. Per fer calar les fulles, no? Jo penso que és això, que el que preocupa més no és l'estat dels embassaments. Tenim aigua als embassaments, aigua disponible per mesos, això no és preocupant. Més aviat és la sequedat que hi ha en el terreny. Per això convé que plogui una mica més. Aquest divendres arriba un front de ruixats que afectarà comarques interior, que és bo que també plogui a les comarques interior, però no serà la solució. O sigui, hem d'esperar que arribin més fronts, que n'arribaran. O sigui, a Catalunya Moltes vegades, després de períodes molt secs, quan ja la situació gairebé és insostenible i es planteja que arribin vaixells amb aigua i coses d'aquestes, arriben les pluges. I gràcies a la cultura d'estalvi que tenim els catalans, que estalvia molta aigua, doncs hem anat reduint molt el consum diari per persona. Ara estem al voltant de mitjana, a la zona metropolitana de Barcelona, al voltant d'uns 100 litres per persona al dia, que és gairebé el mínim que recomana l'Organització Mundial de la Salut.
L'OMS.
Aquí, és a dir, s'ha fet molta pedagogia en l'estalvi de l'aigua i els catalans podem estar ben orgullosos.
De fet, som un poble molt conscienciat, no? En molts sentits.
En molts sentits, sí. D'altres es podria millorar.
També, també és cert. Tornant a la temporada d'huracans a l'Atlàntic, a què ens hem referit al començament, la meva pregunta és, s'han produït més huracans dels habituals?
El nombre, possiblement, aquest any, falta que acabi, però per alguns comunicats que he rebut, s'han format, sobretot, més huracans potents de la mitjana. D'acord? És a dir, si, per exemple, el normal és que es formin dos huracans potents vol dir a partir de nivell 3, 4, que se'n formin dos, doncs aquest any en portem uns quants més. És a dir, no sempre tenim huracans a nivell 5 a l'Atlàntic. No s'arriba a nivell 5, que toquin terra, perquè han tocat terra. De vegades sí que tenim algun huracà que es va formant, es va reforçant, arriba a nivell 5, però sempre sobre l'oceà, i quan es va apropant, es va debilitant i arriba a força 3-4. O sigui, el que aquest any potser sí que s'està sortint de mare és que els huracans arribin a nivell 4 i a nivell 5. Dos a nivell 5 a l'Atlàntic passa poques vegades. Un huracà a nivell 5 és un huracà molt destructiu.
Quan parlem de nivells, quins són els requisits, les característiques que marquen que siguin d'un nivell o un altre?
Tenim 5 nivells. Això és una escala, que es diu escala Saffir-Simpson, i hi ha 5 nivells. Nivell 1, que és un huracà menor, però també pot ser perillós. Nivell 2, nivell 3. Nivell 3 ja és un huracà major, que es diu. Nivell 4 és destructiu, nivell 5 és superdestructiu. Va en funció dels vents, va en funció de la pressió, i va en funció, sobretot, en funció de la intensitat del vent. Per exemple, un huracà de nivell 5 vol dir que el vent promig supera els 135 nusos, al voltant del seu centre. 135 nusos multiplicats a quilòmetres per hora, aproximadament, haurien de multiplicar per 2 i treure un 10%. O sigui, un 270, posa-li 240 i pico quilòmetres per hora sostinguts. Això és una bestialitat.
Sí.
Perquè aquí, quan parlem de ratxes fortes que poden tombar, són 100 quilòmetres per hora, vas a Portbou o a Tarragona, 100 quilòmetres per hora, tomba. O sigui, et costa mantenir-te dret. Imagina 240 i sostinguts. Això ho trenca tot. Això fa molt mal. I no només també és important la intensitat, o sigui, del vent, també és molt important la pressió atmosfèrica. Perquè com més baixa és la pressió atmosfèrica, més puja el nivell del mar. I això és el que en anglès els americans utilitzen la paraula surge storm. Vol dir la marea que et puja, és a dir, el nivell que et puja al mar. Perquè pot pujar 1, 2, 3 metres. A banda, les onades. És a dir, això fa que moltes zones que estan seques quedin inundades. 1, 2 metres, 3 metres. Clar, si el nivell del mar puja 3 metres, vol dir que la primera planta de totes les cases queda inundada. És molt greu.
Sí, sí.
Val? I també és molt important la velocitat que porta l'huracà. No els vents que hi ha al voltant de l'huracà que poden arribar a 250, sinó amb quina velocitat es mou tota la pertorbació. Perquè de vegades tenim huracans a nivell 1 i 2 que no són tan potents com els de 4 i 5, però si van molt lents poden provocar molts problemes amb inundacions. Per exemple, com que ara hem tingut dos huracans de nivell 5, no ens en recordem que fa un mes va passar un huracà per Texas, que no era de nivell 5, era a nivell 1-2, però anava tan a poc que va tenir temps de deixar gran quantitat d'aigua, més de 500, 600, 700 litres a Texas, a Houston, per exemple, i va provocar greus inundacions. I aquest és el tercer factor a tenir en compte, que si un huracà va molt a poc, té molt temps de deixar grans quantitats de precipitació. I això el fa molt perillós, encara que sigui a nivell 1. Si és a nivell 5 i va molt petit, fuig, vés-te'n, què fas aquí, vés-te'n.
Bueno, de fet, hi ha hagut unes evacuacions massives en alguns llocs.
Sí, de milions de persones. Sí. A Florida van, no sé si 5 milions, van comentar, és molta gent. Clar, només en els cais, els callos aquests que hi ha als, a Florida, que estan davant de Florida, hi ha algunes illes, per exemple, la de Key West, que és la més occidental, que allà viuen 25.000 persones aproximadament. Tota aquesta gent va ser evacuada, només es va quedar algú que, mira, que volia fer fotos o volia viure-ho, val? Però, sí, sí, no hi ha gent que...
Això de viure-ho?
Hi ha gent que ho vol fer. I tinc alguns amics meteoròlegs que viuen a Florida, treballen a Florida, i vaig veure un dels vídeos i hi ha un meteoròleg que treballa en una televisió important a Miami, d'aquestes que són a nivell estatal, ell està a la televisió autonòmica, podríem dir estatal, però de Florida,
per entendre'ns,
i en un dels seus vídeos anava dient en anglès: si vostès encara estan als cais, què fan?
Què fan?
Marxin ara mateix. Marxin, la seva vida perill. I que un meteoròleg digui això en antena, la situació realment ha de ser molt greu. Si no, no ho diu. És a dir, un meteoròleg informa, però... mai intenta posar la por a la gent. Intenta explicar, agafin precaució,
siguin
curosos,
ja,
però quan veus que realment t'hi va la vida, que és realment molt perillós, a més aquest és d'origen cubà, i a Cuba estan acostumats a que passin huracans, com a Florida, però allà en passen més. Doncs ell va sortir per antena i va dir: si encara estan aquí als cais, què coi estan fent? Marxin! Com dient, insensatos, no? Com...
Clar.
Marxin d'aquí. I ho deia molt seriós, sí, sí.
Això de quedar-se per viure l'experiència, potser no l'acabes de viure.
A veure, hi ha llocs que si estan preparats sí que pots viure l'experiència. Si estàs en un lloc elevat, una casa molt forta, de formigó, però allà moltes són de fusta. Jo entenc, per exemple, va haver-hi també alguns meteoròlegs d'algunes televisions com el Weather Channel que enviaven allà alguns corresponsals, alguns meteoròlegs, i cobrien en directe l'arribada de l'huracà. Jo entenc que això pot crear com... Quin exemple que donen aquests, no? Posant-se aquí, arriscant-se la vida. Però jo entenc que si... que en alguns moments ha d'haver-hi algunes persones que ho cobreixin, això. Perquè ensenyin realment la força de l'huracà, d'aquest fenomen. Sempre amb seguretat, lògicament. Però a mi no em sembla malament que hi hagin alguns periodistes o alguns meteoròlegs que per pròpia voluntat, i amb el permís de la feina, vulguin estar allà informant a la gent.
Dissabte passat va ser el Dia Mundial de la Preservació de la Capa d'Ozó, uh-huh. I els últims estudis apuntaven... Bueno, de fet, hi havia notícies positives que apuntaven a que es començava a recuperar la capa d'ozó,
sí, afortunadament.
No? Després de tantes alarmes...
Sí, és una tendència que va millorant. També depèn del setembre, octubre, és ara quan el forat de l'ozó comença a créixer. Quan comença a arribar la llum a l'Antàrtida, és quan es comencen amb la llum a trencar les molècules d'ozó, i com que s'ha reduït el CFC, l'atmosfera, perquè es va prohibir també, doncs aquest forat hi és, sempre hi serà, d'acord? Però molt més petit. És la tendència de cara al futur. Encara és gran, però la tendència és que cada vegada es faci menys gran.
Tu creus que s'arribarà...
Sempre hi serà una mica el forat.
Sempre?
Perquè és natural...
Hi ha qui pensa, experts, hi ha qui pensen que s'acabarà
tancant. Sí, però igualment, clar, forat vol dir que...
Sí, hi ha forat. Vull dir, gran o petit, però hi ha forat.
Sí, forat vol dir, el que vol dir és que hi ha menys ozó estratosfèric, que el que fa és parar la radiació solar ultraviolada, val? Aquest ozó, per molt forat que hi hagi, sempre n'hi ha una mica. Es diu forat quan es baixa d'una certa concentració d'ozó troposfèric. Val? Però allà, per un efecte natural, l'Antàrtida és un continent que està, podríem dir, una mica protegit, o una mica com si tingués una paret de la resta dels continents. Hi ha unes corrents marines, i també en alçada hi ha una cosa que es diu vòrtex, que és una corrent d'aire, val? que està per sobre de l'Antàrtida, que fa com una... separa una mica l'Antàrtida de la resta de planeta.
Com un anell protector, no?
Un anell protector, d'acord? Està una mica aïllat. Però en alçada sí que poden arribar els contaminants. Ho explico d'una manera molt senzilla. Llavors, aquestes partícules que tenim a l'aire, que són contaminants, tenen una vida molt llarga i els hi costa molt de ser eliminats. Aquestes partícules de CFC, que són les que poden ajudar a destruir la capa d'ozó. I sí que es van reduint i la capa de l'ozó cada vegada seria més petita, però el que vull dir és que naturalment, de forma natural, sempre al setembre, l'octubre, al novembre, es destrueix una mica l'ozó allà a l'Antàrtida. Perquè quan arriba la llum de la primavera, ara ja serà primavera, ara estan a la foscor, val? I ara comença la primavera, comença a arribar una mica la llum del sol. Quan arriba la llum del sol, quan arriba els raigos ultraviolats, el que fan aquests raigos ultraviolats és jugar amb les molècules que hi ha a l'atmosfera. I una de les molècules que hi ha a l'atmosfera és l'ozó, que és O3. Doncs l'ozó el que fa és protegir els habitants de la Terra i el planeta de la radiació ultraviolada. Aquest O3, quan arriba la llum solar, l'O3 que estava tranquil en allà, que s'havia regenerat, doncs quan arriba la llum ultraviolada es comença a destruir, perquè el que fa és parar la radiació ultraviolada. Però quan la para, el que fa és també és destruir-se ell mateix. El que vull dir és que sempre, quan arribi la primavera, aquest O3 es destruirà, però es destruirà menys que ara. No sé si m'he explicat.
Sí, a veure, són conceptes una mica difícils, no? Uh-huh. Pels que no som experts en la matèria.
La culpa que hi ha és...
Però ets molt didàctic.
Són aquestes partícules, les de CFC, val? La clor, val? Que el que fan és, quan arriba la llum del sol, aquestes es combinen de tal manera que la destrucció d'O3 és molt més gran que la que faria simplement la radiació solar.
Val.
Vale? Si tens menys contaminants, menys CFC, menys partícules d'aquestes de clor, doncs la destrucció de la radiació solar que fa a l'O3, a l'ozó, és menor. I aquesta és la gràcia, que si disminuem, que s'està fent, però lentament, aquestes partícules contaminants, val? Que es concentren en una forma de núvols durant l'hivern, es congelen aquests núvols de CFC, quan arriba la llum solar, queden alliberats i ataquen a l'ozó. Doncs si eliminem aquests CFCs, quan arribi el setembre, octubre i novembre, hi haurà part d'ozó que es desfarà, es trencarà, perquè interactuarà amb la llum solar, però es desfarà menys, perquè hi haurà menys contaminants.
I què podem fer nosaltres com a éssers humans, o sigui, en la nostra vida quotidiana, en el nostre dia a dia? Sabem que, ostres, no fem servir els desodorants d'esprai, no fem servir les laques.
Mm-hmm. Això,
Amb això?
Amb això fem molt.
Sí?
Sí. Quan compres un producte, doncs, clar, aquests... en teoria tot això està prohibit també. I aquests productes contaminats estan prohibits.
Però n'hi han.
Que portin CFC...
Ah, bueno. Però sí. Quins altres gestos podríem fer?
Per l'ozó, doncs mira... tant per l'ozó com pel medi ambient en general, doncs utilitzar més el transport públic, anar més en bicicleta, anar en patinet o anar en patinet elèctric.
Anar comprant bosses reciclables.
Reciclables. Aquest estiu vaig estar a Dinamarca, vaig estar a Copenhague, i realment és impressionant l'ús que fan allà de la bicicleta. Pots anar tot arreu en bicicleta.
Bueno, és veritat que la ciutat cultura... és plana.
Sí. Sí, però dona molt per pensar, eh? Aquí sí que s'han fet carrils bicicleta, però se'n podrien fer més i millorables. I aquí també s'han cugat, penso. Uh-huh. Perquè n'hi ha, però de vegades queden tallats. Arribes a un moment, ara per quin carril bicicleta vaig? No n'hi ha. O, per exemple, ara la comunicació que hi ha, és una crítica positiva, eh? La comunicació que penso que hi ha per la gent que viu a Can Mates,
amb els nous barris,
amb la gent que viu a Bullpallera, si tu vols anar d'un barri a l'altre...
No hi ha una comunicació.
No hi ha una comunicació. Has de passar, si vols, per aquella, al costat d'aquella rotonda que hi ha a prop de la benzinera Repsol.
Sí.
Però si vols anar bicicleta és un problema. O si vols anar caminant tampoc és agradable, molt agradable. Penso que...
Camins per les escoles.
Exacte, que es podria millorar una mica més. Que s'ha millorat, però es podria fer més en aquest sentit. Uh-huh. Allà a Copenhague, en aquestes ciutats, la gent fa ús de la bicicleta com si fos un cotxe. transport és, i ben organitzat.
I escolta'm una cosa,
si s'utilitzés més el transport públic o sistemes poc contaminants o gens contaminants, com bicicleta o patinet elèctric, o ajudaríem més.
Bueno, ara encara hem de canviar el xip perquè sí. L'ús del vehicle privat continua molt present,
vull
dir.
I pensa que no dic cotxe elèctric, perquè cotxe elèctric és, clar, necessites uns diners per comprar un cotxe elèctric.
Que ara, de moment, no tothom pot comprar-se
un cotxe
elèctric.
També és veritat que hi ha gent que pot, que potser està pensant que tingui més autonomia.
I que siguin més econòmics.
I més econòmics, però tot va lligat. A la que els cotxes tinguin més autonomia, 500 quilòmetres reals, perquè ara no els tenen, bé, els Tesla sí, però són molt cars, a la que els cotxes elèctrics tinguin aquesta autonomia real, no la que diu el fabricant, sinó la real, 400-500 quilòmetres, hi haurà molta gent que farà el canvi de xip, perquè realment el consum és molt més baix i si hi ha més gent que compra, també els cotxes seran més econòmics. Però ja no parlo de cotxes elèctrics, parlo ara potser més bicicleta o patinet elèctric, que hi ha tot tipus de preus, de 100 a 500 euros, a utilitzar més aquest tipus de transport. D'acord que sí, que Sant Cugat no és plana, no puc comparar Copenhague amb Sant Cugat.
No, Sant Cugat,
perquè
és un trencacames.
Sant Cugat és plana, Sant Cugat té alts i baixos.
Sí,
és veritat. Però bé, ho deixo aquí l'aire.
Que els ciutadans ens hem de conscienciar, això està clar, encara queda molta feina per fer, però la classe política també. I quan parlem del canvi climàtic i quan parlem de les cimeres, com la de París, hi ha decisions com la sortida, per exemple, dels Estats Units, no anem bé.
Sí, però dins dels Estats Units, per exemple, hi ha estats que, per molt que Trump digui, ells seguiran les seves polítiques mediambientals, que ja havien aprovat. Ja veurem què passa a final d'aquest any, però amb la temporada d'huracans que estan tenint als Estats Units, que sí que als Estats Units ha fet mal, tant a Houston com a Florida, i encara no ha acabat, ja veurem la pressió que hi ha en aquest país i la decisió final del Trump. Penso que no es quedarà amb la decisió final de sortir d'aquest protocol, d'aquest tractat. Ja veurem què passa. Però el que sí que és veritat és que la Unió Europea no vol tornar a renegociar aquest tractat que es va aprovar a París, que va costar molt i que ha ajuntat a països com Rússia, la Xina, que també l'han firmat. No renegociarà i ja veurem finalment quina és la decisió que pren el Trump.
Per tant,
podem tenir alguna sorpresa. A més, aquest home és com el Jack i Mr. Hyde.
Sí.
Potser ara es transforma en positiu. Ja veurem.
Doncs està clar que això és una cosa de tots.
Sí, de tots.
Tots estem implicats, ciutadania i classe política, pel nostre bé. Perquè acabem sent tots el mateix.
Sí, no, més...
Éssers humans, eh?
Més bugs, no, algú s'ha de fer, perquè cada vegada hi ha més gent en el planeta. Cada vegada som més. Hi ha més gent, vol dir que s'han de fabricar més cotxes, més neveres, hi ha més consum. I alguna cosa s'ha de fer perquè tot sigui més sostenible. S'ha d'anar cap aquí, perquè, clar, si no, al final, haurem de marxar. S'ha de fer alguna cosa.
On seran fora.
Quan seran fora, no ho sé.
De moment no farem fora ningú i agraïm moltíssim a l'Enric Agut que ens hagi acompanyat una ocasió més per parlar sobre diferents qüestions que, bueno, que ens poden preocupar més o menys però que ens haurien de preocupar perquè en definitiva el que dèiem abans ens toca molt, molt directament.
Soca molt directament i també per deixar un futur que sigui bo als fills i als que vinguin després.
Sí, senyor.
Gràcies per convidar-me.
Gràcies i molt bon dia.